P3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 23 de setembre, dia en què els alumnes del CEIP de Son Sardina s'incorporen a l'escola. Això succeeix dues setmanes després de l'inici de curs. Les famílies han suspès la protesta després de conèixer que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne, li han donat la baixa mèdica. Això farà que, de moment, no passi l'examen de salut laboral que havia de determinar si era apte per exercir amb alumnes. L'advocada de les famílies, Carmen López, admet que no saben quan tornarà el mestre a la feina.
Ni el propio centro ni la consellería sabrá el tiempo que se puede alargar esa baja médica. Entonces no sabemos si es algo de un día o de una semana o de un curso lectivo.
Tot d'una ho ampliam en un informatiu en què també destacam un titular esportiu. Perquè Mariona Caldentei és la segona millor jugadora del món a la gala de la pilota d'or. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. La Felanitxera només ha estat superada la votació per la jugadora del Barça, per Aitana Bonmatí, que ha recollit la seva tercera pilota d'or consecutiva. Mariona ha estat la segona més votada després de ser elegida millor jugadora de la Premier, guanyar la Champions amb l'Arsenal i ser subcampiona d'Europa amb la selecció. Patrick Guijarro ha estat sisena en aquest rànquing i la portera Ketacoy, reconeguda entre les cinc millors porteres del món. La pilota d'or masculina ha estat per Ousmane Dembélé, que ha quedat per davant de Lamine Yamal, que ha recollit per segon any consecutiu el guardó de millor jugador jove. El millor equip masculí ha estat el PSG, amb Luis Enrique, millor entrenador, i el millor equip femení, l'Arsenal de Mariona.
I aquestes darreres hores també hem conegut que les xarxes de subministrament d'aigua d'Eivissa només proporcionaran aquest hivern aigua desalinitzada.
Ho han acordat els ajuntaments de l'illa juntament amb el Consell, i això per la situació d'alerta per sequera. L'objectiu, segons el president Vicent Marí, és permetre una major recuperació dels aqüífers.
Això significarà parar pous, deixar que es recuperin, i això és un pas més dins aquest procés de deixar descansar els aqüífers de manera que es puguen recuperar.
El cervell de la macroestafa Lujo Casa nega totes les acusacions davant l'Audiència Provincial.
Carlos García Roldán va fugir a Colòmbia quan es va destapar aquest cas, però manté que ho va fer perquè temia per la seva vida. Reconeix, això sí, que hauria d'haver donat la cara davant els 235 clients que invertiren en promocions que mai no varen ser lliurades.
I la ministra d'Igualtat descarta dimitir per les incidències amb les polseres telemàtiques de protecció a les víctimes de violència masclista.
Admet disfuncions en el sistema, però assegura que no s'ha posat en perill la protecció de cap dona que fa ús d'aquest dispositiu. El Partit Popular acusa el govern central de desprotegir les víctimes de violència masclista.
I avui, Dia Mundial de la Lluita contra la Prostitució i el Tràfic de Persones, vos explicam que pràcticament el 100% de les dones que n'han estat víctimes acaben desenvolupant una malaltia mental.
Això és el que expliquen les entitats que les atenen. Aquestes persones pateixen una elevada incidència d'estrès postraumàtic. Marta Martínez Cáceres és psicòloga de Metges del Món.
Y a pesar de que estas se puedan desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? No siempre esto aparece en el momento en el que se sufre, sino que los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, pueden aparecer incluso tiempo después.
A les 8:30 entrevistarem sobre aquesta qüestió a Esther Callizo, que és la nova presidenta de Metges del Món. I a la crònica internacional destacam aquest anunci.
Fidel a l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient.
Fidels al compromís històric amb l'Orient Mitjà, ha dit el president de França, Emmanuel Macron, ha oficialitzat el reconeixement de Palestina com a estat.
Paraules seves durant l'Assemblea General de l'ONU, i amb les seves ja són 157 els països membres que han fet aquesta passa. L'ambaixador d'Israel davant les Nacions Unides, però, Dani Danon, diu que els reconeixements són un teatre i que tanmateix assegura no canviaran la vida dels palestins.
I ja veurem quins resultats finals i reals tenen aquests reconeixements. Pel que fa al temps, quina jornada ens esperam avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui encara continuarà aquesta inestabilitat, esperant que les precipitacions, que si bé ja s'han fet presents a primeres hores del dia a punts del nord de Mallorca, el seu gruix acabi arribant durant les hores centrals del dia. Unes pluges que afectaran principalment entre Mallorca i Menorca. Seran de caràcter local, però allà on descarreguin ho podran fer amb intensitat, sobretot entre Menorca i el nord-est de Mallorca. D'altra banda, la temperatura continuarà a la baixa. No esperam una baixada tan contundent com la que varen tenir ahir, però així tot continuarem baixant graus, esperam que els valors més elevats d'avui girin entre els 24 i 26 graus aproximadament. D'altra banda, pel que fa al vent, aquest continuarà bufant moderat, de tramuntana i de gregal. Això farà que a la costa més exposada el panorama marítim sigui més complicat i marcat per la forta maró. Ara mateix tenim a les Pitiuses de 8 graus a Sant Antoni i 21 a Sant Carles. A Mallorca, de 7 graus a Dellà, de 8 a Vilafranca i de 9 a Alcúdia. I a Menorca, de 9 graus a Sant Climent i 21 a Calamorell.
Així estan les Balears i el món quan són les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Mateu. A la redacció, escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Després de 9 dies de vaga, les famílies del CEIP Maria Antònia Salvà suspenen la protesta i avui duran els seus fills a l'escola Sant Sardina. Una decisió anunciada a nit passada que arriba després que Miquel Roldán, docent del centre i condemnat per assetjament a menors, hagi rebut la baixa mèdica. Tot això el mateix dia en què la comissió paritària reunida a la Conselleria d'Educació va votar a favor que el mestre se sotmeti a un examen mèdic per determinar si és apte per fer feina amb menors.
Ara ve l'advocada de les famílies, Carmen López, adverteix que no és una solució aquesta a llarg termini i admet que no saben quan tornarà el mestre a la seva feina.
La situación de las bajas laborales en cualquier trabajador es una información restringida y no se facilita a las empresas y tampoco se facilita en este caso. Quiero decir, ni el propio centro ni la consellería sabrá el tiempo que se puede alargar esa baja médica. Entonces no sabemos si es algo de un día o de una semana o de un curso lectivo.
El portaveu de l'Associació de Famílies d'Alumnes del Centre, Biel Cardona, assegura que ja tenien una alternativa en cas que els alumnes no haguessin tornat a les aules.
No només la protecció de la integritat física i moral dels nostres nens era molt important, sinó que, evidentment, no pot ser d'altra manera, també estem molt preocupats per la seva formació acadèmica. Per tant, ja teníem preparat, en cas de que no hagués pogut ser tornar a les aules del Maria Antònia Salvà, doncs a través d'associacions, doncs trobar espais on els nostres fills doncs fossin atesos per professionals de reconegut prestigi educatiu.
I dèiem que després que la comissió paritària votés a favor que Roldán se sotmetés a un examen mèdic, el docent es va donar de baixa. Ara per ara aquest procés queda paralitzat fins que es reincorpori la feina. Si es nega a passar l'avaluació, s'enfrontaria a l'obertura d'un expedient disciplinari greu.
La Conselleria d'Educació tenia previst precisament citar Miquel Roldán avui mateix per passar l'examen mèdic, però la normativa ho impedeix si el docent té una baixa mèdica, com és el cas. El president del sindicat AMPE, Víctor Villatoro, assegura que han actuat en responsabilitat.
Han reiterat la nostra preocupació per aquesta situació, que no volen que vagi més, tant pel bé dels alumnes, les famílies, els propis mestres, i simplement considerar pues, que era el millor seria positiu que aquesta persona es sometés en el servei de prevenció de riscos per avaluar si podia comportar un risc i donar tranquil·litat a totes les parts implicades, inclús ell mateix.
El mes de febrer els sindicats havien votat en contra que el mestre s'hagués de sotmetre a l'examen mèdic, però aquesta vegada hi han donat suport. El coordinador del sindicat Unió Obrera Balear, Albert Bonnin, critica que la conselleria ha traslladat la responsabilitat del cas als sindicats.
Nosaltres pensam que el procediment de vigilància obligatòria de la salut té seguretat jurídica, però que l'administració l'ha aplicat malament en aquest cas, perquè en transferint a la part social tota la responsabilitat. Una prova de que ha instrumentalitzat aquest procediment és que se va aplicar per febrer i no va sortir el que volia l'administració.
La Conselleria d'Educació reitera que no té potestat per prendre les mesures cautelars que li reclamen les famílies.
Diu que no pot traslladar el docent a fer feina a la conselleria, en fora del contacte amb els infants, perquè la normativa d'aquesta manera ho impedeix. Aquesta ha de ser una opció voluntària del docent. Educació assenyala que si tingués potestat per retirar aquest professor condemnat ja hauria actuat fa temps. Tot i que el varen condemnar per aquest cas, Roldán, de moment, pot continuar exercint la docència perquè no el varen inhabilitar. De fet, la condemna no era ferma, ell va recórrer en contra. Els fets varen passar, recordem, quan era mestre en un altre centre l'any 2020 i va ser l'any 2024 quan el varen condemnar.
A partir de les 8 i mitja serem en directe a Sant Sardina per veure com és aquesta tornada a les aules dues setmanes després de l'inici oficial del curs. I avui també destacam que el cervell de la macroestafa de Lujo Casa nega totes les acusacions, però reconeix que hauria d'haver donat la cara davant els 235 clients que varen perdre més de 3,3 milions d'euros en total invertits en promocions que mai varen ser entregades. Carlos García Roldán, considerat el líder de la trama, va fugir a Colòmbia quan es va destapar el cas, però manté que ho va fer perquè temia per la seva vida. Ho va dir ahir en la seva declaració a l'Audiència Provincial, Olivia Navarro.
Les persones afectades havien avançat dobbers per comprar uns habitatges que mai no es varen arribar a construir perquè no tenien llicència d'obra. Fins i tot, les imatges amb els quals es captaven els clients corresponien a altres promocions totalment alienes a Lujo Casa.
García Roldán ha mantingut davant el tribunal que no hi ha estafa possible, ja que tots els compradors eren conscients dels riscos que assumien en aquestes operacions.
Les acusacions defensen que gastava els dobbers rebuts a restaurants de luxe, serveis de companyia, joies i vehicles. Ell, en canvi, diu que sí, que va intentar de tota manera aconseguir finançament per fer les obres, fins i tot en 700.000 euros que es va deixar al casino, ja que diu ell era un home amb sort. La fiscalia demana 16 anys de presó i una multa de 446.000 euros. Ara, però, hauran de declarar també altres acusats, entre els quals el soci de García, per qui el Ministeri Públic reclama 10 anys de presó.
I pràcticament el 100% totes les dones que han exercit la prostitució o que han estat víctimes de tràfic de persones acaben desenvolupant d'una o d'altra manera una malaltia mental. Així ho confirmen les ONG Casal Petit i Metges del Món, segons també un altre informe de l'entitat Fiat. La majoria de dones que aconsegueixen sortir d'aquestes xarxes presenten greus alteracions emocionals, insomni, ansietat, depressió, problemes d'autoestima i dificultats per confiar en els altres. Pràcticament 7 de cada 10 pateix estrès posttraumàtic, un percentatge que fins i tot és superior als dels veterans de la guerra del Vietnam. Dades que hem conegut avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra la Prostitució i el Tràfic de Persones.
Els experts alerten que la saturació dels serveis públics de salut mental és una de les grans barreres d'accés a un tractament adequat. Per això, en molts de casos, la primera atenció arriba a través d'entitats socials que cobreixen el buit amb professionals especialitzats en trauma. El Casal Petit és un centre de primera acollida de Palma. Expliquen que, des de la crisi migratòria, atenen pràcticament dues dones per dia, molt més que fa pocs anys. Jaume Parelló, que n'és el coordinador, assegura que normalment són dones estrangeres que tenen moltes dificultats per entendre la vida a Europa i no veuen més remei que prostituir-se.
Què passa? Que això te desestabilitza, te genera molt d'estrès, te genera molta ansietat, no dormen. Si comencen a exercir la prostitució en aquest ambient de prostitució, hi ha molt de consum de droga.
El camí de recuperació no és mai fàcil, depèn del temps que hagin estat exposades a la prostitució, també del nivell de violència sofert i, sobretot, de si compten o no amb una xarxa de suport familiar o comunitari. També l'ús que hagin fet de les drogues. Moltes ho veuen, a més, en absoluta soledat, sense ningú al costat, segons ha explicat Parelló. És per això que, més enllà de xifres, Metges del Món assegura, i ho explica la seva psicòloga clínica, Marta Martínez Cáceres, que totes, al 100%, tenen seqüeles psicològiques.
Al final, el 100% de les mujeres que sufren este tipo de violència, pues, y que están en contextos de prostitución, sufren violencia, todas ellas sufren violencia y por ende pueden desarrollar consecuencias a nivel de salud mental más o menos graves. Y a pesar de que estas se puedan desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? No siempre esto aparece en el momento en el que se sufre, sino que los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, pueden aparecer incluso tiempo después.
Darrere cada cos en venda hi ha una vida marcada per la violència i el trauma. Per això és important que les institucions dotin de recursos tots els estaments que hi intervenen. Una màxima que corroboren aquí a les Balears tant Metges del Món com Casal Petit.
Són les 8:14. La ministra d'Igualtat descarta dimitir per la polèmica de les polseres telemàtiques de protecció a les víctimes de violència masclista. Admet disfuncions en el sistema, però assegura que no s'ha posat en perill la protecció de cap dona que fa ús d'aquest dispositiu. El Partit Popular acusa el govern central de desprotegir les víctimes de la violència masclista.
Ana Redondo diu que la prova de les polseres funcionen és que mai cap dona que enduia una ha estat assassinada coordinada. També ha explicat que l'executiu central fa feina a la redacció d'uns nous plecs que milloren el sistema, ja que el mes de maig acaba el contracte actual que varen guanyar les empreses Vodafone i Securitas. La ministra qualifica de notícies falses totes les acusacions que en fa el PP.
Absolutamente falso que estas pulseras se compraran en AliExpress. Es imposible. Están absolutamente diseñados para el sistema Cometa. Están homologados en la Unión Europea. Por lo tanto, es absolutamente falso. Como es radicalmente falso que los datos los tuviera una empresa israelí.
I a tot això, els socis del govern, Sumar, reclama explicacions clares i, sobretot, que si qualque víctima ha estat afectada per les errades en aquest sistema, es tingui en compte el seu dret a la reparació. És la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La informació que da el Ministerio es que a día de hoy no existen fallos en el sistema de las pulseras. Si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas.
Aquí a les Illes, el Partit Popular ha registrat al Parlament una proposició no de llei sobre aquesta qüestió per denunciar la gestió del govern central i també per saber quina incidència ha tingut la situació a les Balears. Ho explica el portaveu parlamentari popular, Sebastià Sagreras.
Que no sols les va desprotegir, sinó que han vist com centenars d'agressors s'han acostat a les seves víctimes de manera impune i, per tant, avui registram una iniciativa no només per denunciar la gestió de la ministra, sinó per sobre també la incidència que ha tingut en realitat aquesta desprotecció a les víctimes en concret de la comunitat autònoma.
Precisament avui a ple del Parlament amb una sessió de control on hi haurà moltes preguntes sobre com es gestiona la immigració i la situació a les escoles. Avui seguirà també la ressaca sobre el finançament dels partits després que l'exdiputada de Vox, Idoia Ribas, va denunciar unes suposades irregularitats, una visió que no comparteixen els grups parlamentaris. Maria Eugènia Quegles.
L'esquerra aquesta vegada es posa al costat de Vox, no políticament, però sí pel que fa al funcionament financer intern. Tant el PSIP com Més per Mallorca asseguren que és lògic que els grups parlamentaris cedeixin les assignacions parlamentàries als partits. Una altra cosa és que en fa la formació amb aquest dobbes. En tot cas, mantenen que els partits estan totalment fiscalitzats pels tribunals de comptes. El portaveu socialista Iago Negueruela i el popular Sebastià Sagreras se'ls han respecte a la utilització del vot del que alguns tillen de trànsfugues.
No vamos a hablar con trànsfugues y, por tanto, lo que digan o no digan los trànsfugues pues es un problema de Vox, es un problema del Partido Popular que ha permitido o que ha ayudado también a tener este escenario de pactar con trànsfugues, con no escritos y tener también la gobernabilidad de Proens en base a todo este tipo de personajes que después sucede lo que sucede.
Aquesta vinculació d'en fora que ara vol fer el senyor Negueruela en el grup parlamentari popular, o sorpresa, pentura resultaria que en qui voten més vegades de manera coincident i veus, tampoc vull dir que s'hagin segut a negociar, igual que no van fer naltres pentures en el Partit Socialista.
La portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, convida indirectament la seva excompanya d'escó a anar als tribunals si veu qualque irregularitat.
Las cuentas del grupo parlamentario son muy transparentes y muy claras y que además son públicas, por lo tanto no voy a ser yo que tenga que desmentir. Yo, de todos modos, sí le voy a decir una cosa. Si yo, estando en Vox, viese alguna irregularidad, no vendría aquí a contárselo a ustedes. Me iría directamente a los juzgados.
El líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, creu que tot és producte del desgavell intern de la formació.
Tot ho emmarca dins un procés de conflicte intern i, per tant, ho pos tot en quarantena i jo el que mir són els papers, perquè són els papers el que compten. Dic que la part que més me preocupa no és la transferència de dobbers del grup parlamentari en el partit polític, sinó una altra cosa, que és la transferència a una fundació amb unes finalitats de caire personal.
Casualment, aquest dilluns, un dels exdiputat de Vots, Agustí Boades, ha anunciat que convida els partits polítics a modificar la llei de finançament dels partits perquè puguin deixar de rebre dobbers dels seus grups parlamentaris, un desig que, escoltant els grups illencs, sembla inviable.
La sessió del Parlament d'avui tindrà l'absència de la presidenta del govern, Marga Proens, que és a Brussel·les, al Comitè de Regions.
Està previst que assisteixi a diverses reunions a la seu del Comitè Europeu a partir de les 11 del matí a l'edifici Jacques Delors de la capital comunitària. La presidenta Proens participarà com a ponent de la reunió de la Comissió de Recursos Naturals d'aquest comitè. La seva intervenció versarà sobre un dictamen liderat per les Illes Balears en relació a la futura estratègia de turisme sostenible a la Unió Europea.
I ja a l'hora baixa, Proens assistirà a l'acte de presentació de la candidatura de Palma com a capital de la cultura, capital europea de la cultura 2031. Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7 i les 8 i 21 minuts amb el Regne Unit, Austràlia, el Canadà, Portugal, França, Mònaco i Bèlgica. Ja són 157 els països membres de l'ONU que oficialment reconeixen l'estat de Palestina. El president francès Emmanuel Macron ha estat un dels darrers a fer-ho aquest dilluns a l'Assemblea de l'ONU a Nova York.
I aquest era el moment en què Macron feia oficialment aquest reconeixement.
Fidèle a l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien.
Fidels al compromís històric del meu país cap al Pròxim Orient, ha dit aquesta matinada Macron des de Nova York, per la pau entre israelians i el poble palestí, jo declaro que França reconeix avui l'estat de Palestina. Són les paraules de Macron. El reconeixement francès suposa l'èxit de l'aposta diplomàtica que Macron posa en marxa fa mesos amb el seu ministre d'Exteriors i que proposa alhora un pla de pau presentat en l'Aràbia Saudita a la conferència sobre el Pròxim Orient que se celebra de manera paral·lela. La posició de França, juntament amb la del Regne Unit, és especialment representativa perquè tots dos països són membres permanents del Consell de Seguretat i, per tant, tenen dret a veto. A més, a causa de les nombroses comunitats jueves que hi viuen, fins ara, tant França com el Regne Unit havien mantingut postures més properes a Israel.
Tot i que el reconeixement de Palestina avança arreu del món, a Europa hi ha encara 15 països en què aquest reconeixement no ha entrat a l'agenda política. Es tracta d'estats com Alemanya, Itàlia o Dinamarca.
I el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha volgut remoure les consciències dels països que encara són reticents a fomentar l'existència dels dos estats.
And nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people.
Res pot justificar, ha dit Guterres, el patiment col·lectiu del poble palestí o cap forma de neteja ètnica. Tot això s'ha d'acabar. La situació és moralment, legalment i políticament intolerable. Quina és l'alternativa? Ha acabat per demanar-se Guterres un sol estat que nega als palestins els drets bàsics. I d'Espanya, juntament amb Irlanda, Noruega i Eslovènia, varen ser els primers països europeus a fer-ne el reconeixement ja l'any passat. Aquest dilluns s'hi ha referit Pedro Sánchez a l'Assemblea de l'ONU.
Hoy damos un paso crucial al reivindicar la solución de los dos estados en esta conferencia. Pero seamos claros, no hay una solución posible cuando la población de uno de esos dos estados es víctima de un genocidio.
L'ambaixador d'Israel davant l'ONU, Danny Danon, ha convocat els periodistes abans de l'inici de la conferència per dir-los que aquests reconeixements són un teatre i que tanmateix no canviarà, diuen, la vida dels palestins.
I per cert, que avui el Consell de Ministres aprovarà el decret llei per a l'embargament d'armes a Israel. El text ha de consolidar jurídicament aquesta mesura que, segons Pedro Sánchez, permet combatre l'ofensiva d'Israel sobre Gaza. Són les 8 i 25 minuts, ara els esports.
Informatiu matí. Esports.
Mariona Caldentai, segona millor jugadora del món a la gala de la pilota d'or. Magda Estelrich, bon dia.
Bon dia. La falanitxera només ha estat superada la votació per la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, que ha recollit la seva tercera pilota d'or consecutiva. Mariona ha estat la segona més votada després de ser elegida millor jugadora de la Premier, guanyar la Champions amb l'Arsenal i ser subcampiona d'Europa amb la selecció. Patrick Jarro també ha estat escollida en aquest rànquing top 6 i la portera Kiata Coll, reconeguda entre les 5 millors porteres del món. I així es va viure a Felanitx, el poble d'Anna Mariona Caldentai, i el moment que la jugadora quedava segona per la família i els amics, ella és la número 1.
Bé, trobaven que havia de guanyar ella, perquè s'ho mereix. De totes formes, estem contentes perquè ha quedat la segona del món i creiem que és un reconeixement molt important que també s'ha de valorar.
Per nosaltres sempre hi ha la primera del món en diferència, però sí, bueno, se mereixia i havia de guanyar. És un orgull a Felanitx tenir una persona, sobretot com és ella com a persona, tenir-la i nosaltres com a millor.
Perquè com a millor, no, estic molt orgullosa.
És extraordinària jugadora, però com a persona molt millor.
Clar, superorgullosa. Només d'estar allà, només d'estar allà és que ets el millor del món. O sigui, després guanyar o no guanyar, pues depèn de coses que tu no pots dominar.
Quan em vino a la tercera, pues, em dic, pot ser que arribi. Però bé, segon lloc, no està malament. Està superbé. I nosaltres molt contents de que li vagi tan bé.
I la guanyadora de la pilota de Condé va ser Aitana Bonmatí, que va agrair el seu tercer guardó al seu club, al Barça.
Companyes, staffs, tothom que rema cada dia perquè siguem millors jugadores. La veritat que tot això no ho aconseguim soles, és gràcies a un treball col·lectiu molt gran i bueno, gràcies al Barça que m'ho ha donat tot, 14 anys al club de la meva vida, on ja té 125 anys també, així que espero poder gaudir d'aquest escut i portar-lo arreu del món molts anys més.
I la pilota de masculina està finalment per Ousmane Dembélé, que ha quedat per davant de Lamine Yamal, el francès molt emocionat en rebre el reconeixement.
I per acabar, me gustaría dar las gracias a mi familia, a mi madre.
Ellos han toujours été là pour moi.
Han estado siempre conmigo, me han apoyado en los momentos difíciles.
Lamine Yamal, que no va obtenir aquest guardó, però sí que va recollir per segon any consecutiu el trofeu al millor jugador jove i també Vicky López, del Barça, millor jugadora. El millor equip masculí, el PSG, i Luis Enrique, millor entrenador, i el millor equip femení, l'Arsenal de Mariona. I sense temps per descansar, el Mallorca cercarà demà contra la Reial Societat la primera victòria d'aquesta temporada. Els vermells arribaran a Anoeta després d'empatar contra l'Atlètic de Madrid. El conjunt basc, com el Mallorca, encara no ha guanyat cap partit en aquest inici de Lliga i suma només 2 punts. Kumbula per demà serà baixa amb molèsties i ja amb Virgili perquè ja s'ha concentrat amb la selecció sub-20 per jugar al Mundial. El Mallorca necessita començar a sumar de 3 i espantar els fantasmes. És el capità Sergi Darder, primer convidat ahir a l'estrena del programa Línia de 5 a IB3 Televisió.
Bueno, crec que estem ben rodeats perquè tot el que ha passat no m'ho afecti el més mínim. Dins, evidentment, el que ha passat en el perjudicat d'aquestes situacions, però crec que som lo suficient madurs i lo suficient professionals com per deixar les coses de costat i quan te fiques dins el camp és un 11 contra 11 i a partir d'aquí el que hem de fer és començar a sumar a 3, que és el que realment importa.
Darder confia en la feina de tots els estaments del club, començant pel vestidor per refer aquesta situació del Mallorca a l'inici de Lliga. Des del cas Dani Rodríguez, els mals resultats.
Feina primera és de club, segona és d'entrenador i tercera de vestuari. És a dir, deixa que els capitans som un poc responsables de vestuari, però els que han de tirar que l'equip o vagi cap endavant i cap a bon port són els que més anys duen aquí, evidentment, perquè són els que més coneixen el club, i els altres, pues, que més experiència tenim en el món de futbol, pues, són els següents que han de donar pues aquest suport en aquests atlats joves o aquesta gent de la cantera que puja perquè veguin que és el que és la primera divisió i és mèrit que té poder estar un altre any a primera divisió, evidentment.
El partit entre la Reial Societat i el Mallorca es disputarà demà a partir de les 9:30. La jornada comença avui a les 7, dos partits, Atlètic Club Girona i Espanyol València, i a les 9:30 dos més, Sevilla Villarreal i Llevant Reial Madrid. I en futbol sala, José Tirado ha assumit la presidència executiva de l'Illes Balears Palma Futsal. El fins ara director general es converteix així també en president, tot i que compaginarà amb les seves funcions com a director esportiu.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, moment ara de repassar quines són les claus d'aquest dimarts. El CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardines tornarà a omplir avui d'infants amb motxilles.
Les famílies han suspès per la protesta i avui duran el seu fill a classe finalment. Ha estat d'això després de conèixer-se que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne, li han donat la baixa mèdica. Això farà que de moment no hagi de passar l'examen de salut laboral que havia de determinar si era apte per exercir amb els alumnes.
I el cervell de la macroestafa de Lujo Casa nega totes les acusacions davant l'audiència provincial.
Carlos García Roldán va fugir a Colòmbia quan es va destapar aquest cas, però manté que ho va fer perquè temia per la seva vida. Reconeix, això sí, que hauria d'haver donat la cara davant els 235 clients que invertiren en promocions, però que mai no varen ser entregades.
I a les 8:45 minuts serà el torn de la informació insular, de les notícies de cada illa. A Eivissa només es consumirà aigua desalinitzada aquest hivern. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia, així ho han acordat els ajuntaments i el Consell per permetre una major recuperació dels aqüífers. De fet, es deixarà d'extreure un hectòmetre cúbic d'aigua dels pous. També continuaran les millores per evitar fuites.
I els treballadors d'Aena i Enaire de l'aeroport de Menorca protesten avui de matí per reivindicar un augment del plus d'insularitat. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia, volen que se'ls equipari amb el que perceben a les Canàries. La majoria dels 190 treballadors de l'aeroport cobren una indemnització de menys de 100 euros al mes, quan a les Canàries supera els 400. De fet, reclamen que s'apliqui un acord similar al que ha fet el govern autonòmic per als seus treballadors, que igualaran les condicions amb els canaris en el termini de 3 anys.
I l'Ajuntament de Llucmajor es compromet a licitar d'aquí a poc temps el servei de recollida de fems, neteja viària i desbrossament de camins. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, ho han comunicat en una reunió amb els veïns de Serenal després de manifestar-se ahir davant les oficines municipals contra el que considera una deixadesa generalitzada del nucli. El servei de recollida de fems està en pròrroga i asseguren que l'empresa no recull tots els residus dels contenidors.
I avui, Dia Mundial de la Lluita contra la Prostitució i el Tràfic de Persones, vos explicam que pràcticament el 100% de les dones que n'han estat víctimes acaben desenvolupant una malaltia mental. El temps d'entrevista en parlam amb experts sobre la matèria.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Una de les ONGs que atenen aquestes persones a peu de carrer és Metges del Món. Per això volem parlar-ne amb la seva coordinadora a les Illes, que és Esther Callizo, que substitueix en aquesta tasca a Belén Matesanz. Senyora Callizo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com assumiu aquesta nova etapa com a coordinadora de Metges del Món?
Personalment, amb molta il·lusió i moltes ganes de continuar també la feina que feia la Belén, que la va fer molt bé, i només tinc paraules d'agraïment amb tot el que m'ha deixat fer, i també amb molta responsabilitat perquè hi ha molta feina per fer aquí a Balears, concretament.
Quins són els grans reptes de la vostra organització? Quins objectius vos heu marcat?
El que estem fent ara és treballar en diferents col·lectius. Un és el col·lectiu de persones prostituïdes, que és el que ocupa avui en dia, i també tenim persones sense llar i atenem a persones consumidores de drogues. Això són els col·lectius en els quals ara mateix treballem i treballarem en tot aquest any i en principi el que ve.
Pel que fa a la qüestió de l'explotació sexual i de la prostitució, en quin punt ens trobam? Quines xifres o inclús sensacions manejau en aquests moments de persones ateses i quina és la tendència?
Nosaltres hem atès en un any 1.758 persones en situació de prostitució. A Espanya s'han atès més de quasi 16.000 i el 98,5% són dones. Per tant, és un problema molt greu i prou preocupant per tota la societat. Després, nosaltres sabeu que estem a Palma, estem a Manacor, estem a Inca, visitem pisos, per tant, estem als primers llocs, sabem de primera mà com està la situació de les persones prostituïdes. I és un... tenen moltes dificultats de salut, tenen dificultats físiques, tenen barreres en quant a empadronaments, en quant a vivenda, i és un tema que dona per molt xerrar. Uh-huh.
Sabem que històricament un dels factors que ha contribuït en ser víctimes d'aquest tipus de xarxes és entre la població migrant, perquè té una especial vulnerabilitat. Com ha afectat la crisi migratòria d'aquests darrers mesos i d'aquests darrers anys a aquestes xarxes d'explotació sexuals? Ha incrementat les possibles víctimes?
El perfil de la nostra víctima sempre ha estat un perfil de dona estrangera. Venen de Colòmbia, de Venezuela, de Paraguai. Són persones que pateixen d'una pobresa estructural i venen sobretot de regions de conflicte. Tenen entre 25 i 35 anys, amb un nivell educatiu baix, tenen càrregues familiars, ara ha canviat, abans venien sense menors i ara moltes vegades ens trobem ja amb dones que venen amb fills amb càrrec, i el 80% de totes elles estan en risc o han vingut gràcies al tràfic. I no sé dir-te si la migració augmenta o no augmenta la prostitució, perquè hi ha moltes persones que venen no venen en patera, venen per l'avió, vull dir, això és complicat de saber.
Clar, en qualsevol cas, independentment de que aquestes persones acabin sent víctimes d'aquestes xarxes, aquest fenomen, la prostitució, existeix perquè hi ha una demanda. Creus que comença a haver-hi un canvi de mentalitat, encara hi ha molta feina a fer, encara hi ha moltes persones que consumeixen la prostitució?
Hi ha moltes persones que consumeixen la prostitució, moltes més de les que ens pensem. Hem de fer una feinada per treballar, no només nosaltres, sinó també ha de ser col·lectiva, de ser social, ha de ser també de les institucions, de les organitzacions. Hem de treballar per reduir la demanda, sobretot hem de posar sancions als boteros, perquè ara mateix no existeix això. Hem de regular els espais digitals, perquè cada vegada ens sorgeixen més i sembla que no sigui prostitució, i ho és. També hem d'ajudar a garantir els serveis de vivenda, a que els ajuntaments comencin a empadronar a les persones en situació de prostitució, que no ho estan fent, i és una obligació que han d'assumir. Hauríem de tenir també una millor atenció sanitària, que a vegades no la tenen, tenen barreres i dificultats per això. I sobretot també, com a societat, jo crec que el que hem de fer és canviar el foco i veure que el foco no està en la dona prostituïda, però està en el potero que consumeix aquesta demanda. Aquí és on hem de fer molta feina.
Esther Callizo, coordinadora a les Illes de Metges del Món, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
A vosaltres.
Ara són les 8:38.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
I quan són les 8:38, reprenem la notícia en la qual hem començat aquest informatiu, i és que els alumnes de l'escola Maria Antònia Salvà de Sant Sardina, a Palma, tornen avui a les aules. Després de 9 dies de vaga, les famílies permetran als seus fills començar el curs, una decisió anunciada nit passada, que arriba després que Miquel Roldán, docent del centre i condemnat per assetjament a menors, hagi rebut la baixa mèdica i, per tant, s'hagi paralitzat el procés de riscos laborals hospitals per avaluar el seu estat de salut. Quan falten d'haver 40 minuts perquè comencin aquestes classes i connectam en directe, Caterina Bany, bon dia, com és aquest retorn?
Bon dia, Anselm, bon dia, companys. Idò, és agredolç, així ho descriuríem. Així m'ho han explicat, de fet, m'ho han fet saber les famílies més matineres que han acompanyat els seus fills, els seus infants, a primera hora, entre les 7:30 i les 8 del matí. Heu de pensar que avui és un primer dia de classe. La resta de centres escolars ja us vam informar, ja han començat, però aquí, avui és un primer dia pels infants d'aquesta escola. Han de dir que la suspensió de la protesta de les famílies arribava a nit mateix, el mateix dia que la comissió paritària reunida a la Conselleria d'Educació va votar a favor que el mestre se sotmetés a un examen mèdic per determinar si és apte o no per fer feina amb menors. Ara bé, aquesta prova mèdica finalment, o de moment, ha quedat en suspens fins que Roldán tingui l'alta. Escoltam una mare amb llàgrimes als ulls, així s'expressava aquest matí.
No aturava de plorar, insistir, però gràcies, moltes gràcies. I és que m'emocion, avui estic content i encara ho emocion perquè avui no ha estat un dia fàcil, no ha estat un dia fàcil després de 13 dies, però he respirat i s'ha pogut percebir un ambient tranquil. Tranquil, ja només l'abraçada que m'ha donat una gran professora que fa tota la vida que està aquí.
Ja ho escoltau, molt emotiu aquest retorn, no gens fàcil, segons ha dit aquesta mare que m'ha entrevistat a primera hora, mentre l'advocada de les famílies, Carmen López, adverteix que no és una solució a llarg termini, vaja, definitiva, i admet que no saben quan tornarà el mestre a la feina. En qualsevol cas, les famílies avisen que si el professor condemnat torna al centre, reprendran un altre cop les protestes i no duran els fills. Per tant, a l'escola, escoltam aquest altre pare.
Però en el moment que ell se doni d'alta li podran entregar el que és la citació i haurà d'anar a fer l'avaluació psicològica. I, òbviament, jo crec que no li deixaran continuar, però, bueno, és una cosa que hem d'esperar a veure què és el que passa.
No, de vegades la Conselleria d'Educació tenia previst citar Miquel Roldán avui mateix per passar aquest examen psiquiàtric, aquest examen mèdic, però la normativa ho impedeix. Si el docent té una baixa mèdica, alhora que Educació reitera que no té potestat en aquests moments per prendre les mesures cautelars de retirar el mestre que li reclamen a les famílies. Aquesta és la situació, hores d'ara, companys, el Maria Antònia Salvà, que de mica en mica veiem com van arribant la resta de pares, la resta de famílies.
Moltes gràcies, Caterina Bany, i tornarem a ser en directe d'aquí uns minutets a les 9, hora en què començaran aquestes classes d'aquest dia tan emotiu, com dèiem, per les famílies. I ara repassam altres titulars de l'actualitat estatal en manco de 5 minuts. El Congrés ha encetat avui el debat sobre el traspàs de les competències d'immigració a Catalunya. Parteix d'una proposició de llei del PSOE i Junts perquè Catalunya assumeixi la política i la gestió migratòria. Una proposta amb un recorregut incert per la manca de suport del PP, Vox i Podem i la divisió de Sumar. Mentre avui també és un dia amb moltes notícies de l'actualitat judicial, una jutgessa de Madrid ha acordat obrir judici oral contra l'empresari Alberto González Amador, la parella d'Isabel Díaz Ayuso per defraudar presumptament Hisenda més de 350.000 euros i servir-se d'una trama de factures falses.
El jutjat d'instrucció número 9 de Madrid ha acordat l'obertura de judici i té formulada l'acusació contra l'empresari, tot per un delicte contra l'Hisenda Pública, falsedat en document mercantil, també delicte continuat, comptable i pertinença a grup criminal.
Tot això quan la Fiscalia ha demanat al Suprem l'absolució del fiscal general de l'Estat del delicte de revelació de secrets. Considera que no es pot atribuir a Álvaro García Ortiz cap intervenció en la filtració a la premsa d'informació sobre el cas precisament de frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
El Ministeri Públic manté que els fets no són constitutius de cap delicte i demana al tribunal la lliure absolució del fiscal general. Planteja a més la citació d'una vintena de testimonis, entre ells l'empresari Alberto González Amador, qui exerceix d'acusació en el procediment judicial.
I el Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat el recurs d'empara de Santos Cerdán contra l'entrada en presó preventiva.
L'exsecretari d'Organització del PSOE argumentava que s'havien vulnerat els seus drets fonamentals, però el magistrat del Constitucional assenyalen que no compleix amb els requisits per a ser estudiat i que Cerdán ha esgotat la via del Suprem.
I els equips de rescat han trobat, finalment, un segon cos a Sant Quintí de Mediona, la província de Barcelona, on les fortes pluges arrossegaren un cotxe amb un pare i un fill.
El cos es podria correspondre al del pare, que viatjava amb el seu fill localitzat mort, recordem-ho, diumenge, quan la crescuda sobtada del riu els va arrossegar torrent avall. El cadàver, que encara està pendent d'identificar, ha estat trobat pel bombers de la Generalitat a uns 800 metres del vehicle.
Ha reobert l'aeroport de Copenhagen, el més gran de Dinamarca, que ha reprès el moviment de vols hores després de detectar l'activitat de drons.
Ara les autoritats n'investiguen l'origen per determinar si hi ha relació amb un fet similar a l'aeroport d'Oslo, mentre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky apunta a Moscou.
Així arribarem d'aquí uns segons a les 8:45. Ara vos deixam amb 10 minuts per la informació de proximitat, per les notícies de cada illa, a les desconnexions insulars de l'informatiu matí.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. L'Ajuntament de Llucmajor es compromet a licitar d'aquí a poc temps el servei de recollida de fems, neteja viari i desbrossament de camins, després que els veïns hagin manifestat el seu malestar pel que consideren un servei deficitari. Tot d'una en parlam abans, però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores poden destacar retencions, algo importants, de l'autopista d'Inca en sentit Palma, a l'altura del pont d'Inca ja trobaran la circulació bastant returada fins a l'arribada a Palma. També seria de cintura en sentit Andratx, retencions des de Can Blau fins a la sortida cap a Escarrera Gó i també a l'altura de la taulera a la carretera de Maracó. També l'arribada a Palma és bastant lenta en aquest moment. És tot per un moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Vivan López, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Llucmajor es compromet a licitar d'aquí a poc temps el servei de recollida de fems, neteja viària i desbrossament de camins. Ho han comunicat en una reunió amb els veïns de Serenal després de manifestar-se ahir davant les oficines municipals contra el que consideren una deixadesa generalitzada del nucli. El servei de recollida de fems està en aquests moments en pròrroga i asseguren que l'empresa no recull tots els residus dels contenidors. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La regidora de Manteniment Urbà de Llucmajor, Imma Pérez, es compromet a reunir-se de nou amb els veïns una vegada els contractes hagin entrat en funcionament.
He escuchado a los vecinos sobre su preocupación y petición de cómo están los contratos de limpieza viaria, desbroce de caminos, además de la recogida de residuos. En breve podremos poner en marcha las nuevas contratas.
Segons la batllessa de Llucmajor, així és que les coles, al marge d'aquest nou contracte, les avaries que afecten els camions de l'empresa és la causa que no es pugui de terme la recollida de fems dels contenidors, una situació que ha generat protestes dels arenalers i que demà han convocat una concentració davant l'Ajuntament a les 6 de l'hora baixa, hora en què està previst que comenci el ple. Les coles assegura que estan en contacte permanent amb FSC, l'empresa concessionària amb seu a Barcelona, i que preveuen que aquesta mateixa setmana s'haurà restablert el servei al 100%.
Esperant que al llarg d'aquesta setmana, i entre altres coses, ja no només els camions actuals que els puguin arreglar com toca, l'empresa està contactant amb empreses de la península per tal de poder llogar camions d'aquest tipus de recollida perquè el servei se pugui fer com toca.
Els veïnats valoren positivament la trobada d'aquest dilluns amb l'Ajuntament, tot i que dubten que se solucioni res. La portaveu dels veïnats de Serenal de Llucmajor és Sandra Jiménez.
Nos han dicho que ya tenemos, bueno, que tienen medio contratado o negociado el tema de las basuras con una nueva compañía o con la misma compañía, no lo sé. También nos han dicho, nos han garantizado que van a poner más mano de obra para poder arreglar las calles. No hemos sacado más conclusión.
Segons els veïnats de Serenal, durant tots els mesos d'estiu s'ha repetit aquesta situació i asseguren que els carrers del nucli presenten un estat de deixadesa generalitzada. Els hotelers de Serenal, integrats dins l'Associació Hotelera de la Platja de Palma, comparteixen les queixes dels veïnats perquè diuen que afecta la imatge turística de Serenal. D'aquesta manera s'ha manifestat l'hoteler Antoni Cardona, director de l'hotel de la zona Azulain Bahamas.
L'empresa que du o se recuida dels fems no ho recull tot. Només buida els contenedors. I arriba un moment que en el voltant dels contenedors en el punt de recuida dels fems està ple, ple de brutó, d'un dia per l'altre, fins que tal vegada una volta a la setmana o una mica més, ho retiren tot.
Més qüestions. D'altra banda, Arca i l'oposició al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma es feliciten per l'aturada de les obres de demolició de l'edifici de l'arquitecte Ben Nazar al carrer 31 de desembre. L'esbocament va començar la setmana passada, però dijous es va paralitzar, segons l'entitat proteccionista PSI, PSOE i Més. Cort ha hagut de recular quan ha vist que l'informe del Consell Insular que prohibeix la demolició és vinculant.
La institució insular, a través de la consellera de Patrimoni, Antònia Roca, ha tornat a insistir en la necessitat de protegir l'edifici, tant la façana com l'interior. A més, ha sol·licitat a Cort que catalogui l'immoble, una petició que també ha fet la formació Més per Palma, que ha aplaudit la paralització de les obres. A la institució insular, el PSI-PSOE s'ha afegit a aquests punts de vista i ha demanat quants elements arquitectònics s'han fet malbé durant els dies que han durat les tasques. És el conseller Joan Ferrer.
Ens felicitem, però volem seguir endavant. Volem que aquest edifici se catalogui d'acord s'havia establert en el pla general aprovat l'anterior legislatura i que l'Ajuntament de Jaime Martínez havia deixat de caure. Volem la protecció d'aquest edifici, volem que s'aturin les obres i volem assegurar-nos de que no s'ha fet malbé cap dels elements que manava protegir la Comissió de Patrimoni del Consell.
Per part seva, el portaveu de l'entitat conservacionista Arca, Pere Ollés, creu que l'Ajuntament ha ordenat a la promotora que aturi la demolició perquè ha comprovat que seguir endavant amb les obres era il·legal.
S'han donat compte que l'acord de la Comissió Insular de Patrimoni va a missa, és directament executiu, i que si no compleixen i estan avisats, pues estan cometent un delicte, una falta contra el patrimoni històric. Ni més ni manco.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
8:52 minuts, el Consell Insular ha presentat per primera vegada una línia d'ajudes per a la rehabilitació i conservació de béns d'interès cultural. Es tracta d'una convocatòria dotada amb 650.000 euros a través de la qual els propietaris de Vic i de més catalogats poden accedir a subvencions de fins a 50.000 euros.
La consellera insular de Patrimoni, Antònia Roca, ha destacat que aquesta nova línia d'ajudes és una aposta clara per valorar el patrimoni històric de Mallorca i donar suport a qui els qui els cuiden.
Jo crec que tots els propietaris fan un esforç gran per mantenir aquest patrimoni històric de la nostra terra i compromesos en continuar conservant la nostra història i posar en marxa aquesta convocatòria.
Se'n podran beneficiar propietaris com Toni Aguiló, que és el propietari del Molí dels Dimonis, molt a prop del Monestir de la Real, a Palma. És un molí originari del segle XIII que s'utilitzava per a moldre gra amb la força de l'aigua de la síquia d'en Basté.
No n'hi ha hagut mai ajudes, i clar, això cau damunt les nostres esquenes. I el món d'aquesta agricultura pues, és totalment deficitari, però si damunt vols conservar però no lògic, pues te trobes en problemes econòmics.
Amb aquesta iniciativa se pretén ajudar les persones i entitats propietàries o responsables d'immobles declarats BIC o catalogats per garantir-ne la preservació i transmissió a les generacions futures. Les quanties màximes arriben fins als 50.000 euros, en el cas de monuments i jardins històrics, i fins a 20.000 euros en la resta de casos. Els propietaris de béns immobles inclosos dins el catàleg municipal de patrimoni també se'n poden beneficiar. Un aspecte que destaca el regidor de Cultura de Lloseta, Javier González.
El metge Lloseta té moltíssim de patrimoni que menestem a la metge, vull dir. Tots aquests pobles han de menester ajuda tant d'institucions europees, Consell de Mallorca, govern, perquè si no de tots sols és molt complicat.
La presentació de sol·licituds pot fer-se fins a 30 dies naturals des de l'endemà de la publicació al BOE.
I amb aquesta qüestió, amb aquesta línia d'ajudes del Consell de Mallorca, arribam a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. Avui, a l'Espai de Cultura, parlam de la màgia del circ.
La vida se t'acaba en dos dies, no t'inventis una presó.
Perquè el Circ Bové prepara una festa grossa, la de la celebració dels seus primers 20 anys de vida, i una festa no és una bona festa sense amics. Tortell Poltrona i Xanguito, entre d'altres, s'afegiran a les diferents activitats previstes des del 25 de setembre i fins al 12 d'octubre. 3 setmanes amb el circ instal·lat a Pollença, a Can Escarrinxo. Les entrades ja són a la venda. Xa-la-la, disfruta de sa
vida com si fos una adicció. Xa-la-la. 3 setmanes, idò, amb tallers, amb actuacions, amb espectacles, també amb un pot de nostàlgia, perquè quan s'acabi tot plegat, la companyia dirà adeu a la carpa i encetarà així una nova etapa. Tia Jordà és el director del Circ Bové.
Serà una festa de molta alegria, però també d'una mica de tristesa, perquè serà la festa que despedirà de manera definitiva aquesta carpa que ens ha acompanyat durant aquests 20 anys. I que té, segurament, aquesta carpa, si pogués xerrar, podria contar moltíssimes anècdotes, moltíssimes històries.
I moltes d'aquestes històries, precisament, es podran veure el dia 4 d'octubre a la gala de celebració dels 20 anys, quan es faci una projecció amb imatges, amb vídeos de la història de la companyia. Dia 12 d'octubre, una gran festa clourà aquest programa, que encetarà el dia 25 Wilbur, un espectacle inèdit a les Illes.
Per primera vegada farà aquest espectacle, que se diu Fuego Salvaje. Animen el públic a venir en aquesta funció, perquè, a més de presentar el seu espectacle nou, la farà adaptant-se a lo que és la nostra carpa, perquè ell està acostumat a anar a teatres grossos i farà una edició especial per poder presentar aquest espectacle a la nostra carpa.
I dissabte, dia 27, serà el torn d'un gran clàssic, un imprescindible, podríem dir, de la història del Bové, el gran Tortell Poltrona.
És com el nostre pare, que ens va inspirar de fa més de 20 anys a crear Circ Bové. Alguns dels que varen ser fundadors de la companyia varen estar fent feina durant 3 anys en el Circ Ric, que és aquest circ d'en Tortell Poltrona, que és famós per ser aquest circ català amb barrets. I nosaltres volíem fer un poquet això, no? Vull dir, fer un circ que fos mallorquí i que també estem molt arrelat a la seva cultura.
El concert de Xanguito i precisament d'aquests que escoltant de fons, Mrs. Lupita. I know they lurking on a kid, but they can't find my location. Música, per tant, de tota manera i de tot color, per tots els gustos, i de completaran aquestes propostes en què també trobarem, com dèiem, tallers familiars. Tota la informació, en tot cas, per si ho voleu seguir, també a la banda d'entrades la trobareu al web del Sir Bové.
Ones who really stick with you, the ones who stay impatient. That's a lesson knowing I don't even need to preach. And I don't go stupid, out of pocket, I never reach. Focused on drama, never dead, trying to fill them seats. It's all perspective, I'm in the clouds on a beach. And only thing that I care about is my team eating. Sacrifice to double up the work right through the weekend. And not too many give it up for the shit that they love. I go through it, the motions, I just can't get enough. Yeah, I know they lurking on a kid. But they can't find my location. All the chirping for the birds and all them hoes hating. Yeah, look, keep it a buck cause I've been maintaining. Yeah.
Hem arribat a les 9, ara resumim quins són els temes més destacats d'aquest dimarts. Els alumnes de l'escola Maria Antònia Salvà de Sant Sardina a Palma tornen avui a les aules. Després de 9 dies de vaga, les famílies han permès als seus fills començar el curs. Una decisió anunciada a nit passada que arriba després que Miquel Roldán, docent del centre i condemnat per assetjament a menors, hagi rebut la baixa mèdica i, per tant, s'hagi paralitzat el procés de riscos laborals per avaluar el seu estat de salut. És just en aquests moments que els infants entren al centre. Caterina Bany, bon dia, com és aquest retorn?
Bon dia, vos puc explicar en aquesta hora que és un sentiment, en general una barreja d'emocions, d'alegria però també d'emoció en general, però és agre alhora, així ens ho han expressat a micro algunes famílies. Heu de pensar que avui mateix és com un